Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'avui divendres 18 de maig de 2012. L'Ajuntament actua sobre diverses urbanitzacions. Amb aquesta notícia que ens porta Francesc Callau, comencem l'informatiu.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, mitjançant la Regidoria de Gestió del Territori i Relacions amb les Urbanitzacions, està duent a terme diverses actuacions de millora i manteniment a les urbanitzacions davant l'arribada de períodes on s'incrementa l'afluència d'habitants i usuaris de les infraestructures. Així, una de les actuacions més destacades és l'arranjament del pont de fusta de Marina Sant Jordi, un pas elevat que creua un important espai natural i de vegetació des de la urbanització fins a la platja del Ribellet Nord, que es va cremar la passada tardor després d'un acte d'incivisme. Membres de la Brigada d'Obres i Serveis estan refent els prop de 15 metres de pont malmès, aprofitant la fusta del mateix pont que fa funcions estètiques i no de pas o de seguretat. A més, ja s'han començat els treballs de restabliment del ferm després dels desperfectes causats a primers dels mes d'abril pels forts aiguats. Els carrers de Tres Cales estan essent sotmesos a un intens parxejat, alhora que s'aprofita per fer treballs de neteja, desbrossament i aplicació de productes contra la proliferació de les males herbes. Aquestes mateixes feines, menys el restabliment del ferm, també s'estan fent a Calafat. La situació actual obliga els serveis municipals a prioritzar recursos i tenir més cura de treballs de manteniment que no pas de grans actuacions. Rubén Lallana, regidor de Relacions amb les Urbanitzacions.
Bé, de la regidoria de Relacions amb les Urbanitzacions, el que la intenció política d'aquesta legislatura, tot i potser no poder fer grans obres, perquè tothom sabem quina és la realitat econòmica del país, doncs el que sí que hi ha un compromís ferm és de continuar apostant fort pel manteniment. Per això tenim una brigada especialitzada només dedicada a tres homes a urbanitzacions, a part de la col·laboració de la brigada municipal. I bueno, doncs, aquests últims mesos hem anat mantenint doncs, tot el tema de herbicides, parxejat dels carrers que estan en mal estat, entre altres coses, per les grans riuades que han hagut. I diguem que apostem i apostarem, continuem apostant fort per poder potser no renovar ni fer grans infraestructures, perquè creiem que ara no és temps i les dificultats són molt grans, però sí que l'aposta és clara en quant a mantenir tot el que tenim.
Fa poques setmanes també es va procedir a l'actualització de tota la senyalització horitzontal de la urbanització i senyals de balisament. Aquest divendres, dia 18 de maig, a les 7 de la tarda i a la Sala de la Societat, tindrà lloc un acte públic on s'explicaran tots els detalls del desplegament de la fibra òptica al municipi. De fet, després de que l'Ajuntament atorgués la llicència a l'empresa privada concessionària del servei, la Cala Fibra, està previst que aquesta mateixa setmana ja es comencin els treballs d'instal·lació de cablejat i que ben aviat, a finals de mes o primers de juny, ja s'hi puguin connectar els primers clients. En l'acte de divendres, adreçat a tots els que estiguin interessats, es faran públiques les tarifes definitives tant dels serveis individuals de telèfon, internet, 20 megasimètrics i televisió, com de la tarifa triple de tots els serveis en conjunt. Pel que fa als preus, van dels 19,90 € del servei de telefonia fins als 47,90 € per aquells que vulguin tot el servei de telefonia, internet de 20 megasimètrics i televisió amb una oferta de més de 50 canals diferents als que es poden sintonitzar actualment per la TDT. Rubén Lallana, regidor de Comunicació de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Des de l'Ajuntament hem otorgat llicència municipal pel desplegament de la fibra òptica a l'empresa la Cala Fibra SL, de capital 100% privat. Amb un màxim de 15 dies començaran el desplegament per tot el cas Corbà. La setmana que ve, el dia 18, a les 7, divendres a les 7, convocarem a tot el municipi, a tots els ciutadans que vulguin vindre per explicar l'oferta comercial d'esta nova tecnologia que és la fibra òptica. I a partir d'aquí doncs, s'acaba un procés que ha tardat més d'un any, no? En buscar finançament privat, en poder dur a terme una obra que és molt complicada i poder posicionar la Milla de Mar al mapa, jo diria de Catalunya i d'Espanya, perquè serem dels únics municipis que desplegarem la fibra òptica amb capital privat i no públic, i per tant jo crec que fem un salt qualitatiu molt important.
A més, s'han preparat tarifes per a aquells que només utilitzen el servei els caps de setmana o els mesos d'estiu, destinats a les segones residències, i unes tarifes per a empreses i professionals que oferiran internet a 50 megas simètrics per 49 euros amb 90 cèntims.
Una trentena de dotacions dels bombers de la Generalitat han seguit remullant durant tota la matinada de divendres la zona afectada per l'incendi forestal als municipis de Rasquera, el Perelló, Benifallet i Tivenys, al Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. Ha estat el pitjor incendi en el que va de any i ha afectat 3.081,59 hectàrees. El foc ha entrat en fase de control aquest dijous a les 7 de la tarda i des de les 10 de la nit ja es donava per controlat del tot. L'evolució favorable de la situació ha permès retirar efectius del dispositiu d'extinció de forma progressiva. Així, els vehicles d'altres regions d'emergència que pel funcionament en xarxa hi treballen han retornat ja a la seva zona. Pel que fa a la tasca principal de la trentena de dotacions que encara hi actuen, consisteix en remullar bé la superfície per intentar evitar revifalles. Els membres del grup d'actuacions forestals, el GRAF, continuen aquest divendres fent tasques d'extinció manuals a les zones més difícils i complicades. Des de primera hora del matí també hi ha dos helicòpters participant en les tasques d'extinció final de les flames, un dels quals de comandament. Està prevista la incorporació d'un altre mitjà aeri dels bombers, així com de l'helicòpter Camov cedit pel País Valencià. Pel que fa a l'helicòpter Super Puma de la Unitat Militar d'Emergències, encara està pendent de decidir si s'incorpora a l'operatiu o pot retornar a la seva base. Tots dos helicòpters han fet nit a Catalunya. Segons les dades provisionals facilitades pel cos d'agents rurals, el foc ha afectat, com diem, 3.081,59 hectàrees dels termes municipals de Rasquera. A Rasquera han estat 1.370, 1.248 hectàrees al Perelló, 462 a Tivenys i mitja hectàrea a Benifallet. D'aquesta superfície, 2.350, el 76,88% del total és de matoll. 213 hectàrees són de massa arbrada i 205 de pastures. D'altra banda, 203 són de terrenys improductius, 108 pertanyen a conreus i 1,51 hectàrees a vegetació urbana. Tots els veïns desallotjats, com a mesura preventiva, han pogut tornar ja a les seves llars aquest dijous a la nit. Així mateix, la carretera TV-3002 també està reoberta a la circulació des d'aquest passat dijous. El centre de comandament de bombers continua a la zona per gestionar els moviments i les actuacions dels vehicles de bombers i coordinar els comandaments i les comunicacions. La Direcció General de Protecció Civil manté també la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat. La Unitat Mòbil de Protecció Civil es mantindrà com a centre de comandament avançat a Rasquera durant aquesta nit. Ascó celebra aquest cap de setmana el cinquè mercat medieval de la població, que enguany dedica més atenció que mai als mestres artesans i també als oficis antics. Dels 110 expositors amb què comptarà el certamen, cobrirà les portes demà dissabte al matí i es desenvoluparà pels carrers del nucli antic. Més de 60 seran terrissaires, mestres artesans del vidre, de l'espar, de les talles de fusta, canyissers o picapedrers, entre d'altres oficis. La major part d'ells provenen de Catalunya, però també n'hi haurà provenents de l'Aragó i el País Valencià. Diversos mestres terrissaires de Godall, Benissanet i Miravet també participaran en una exposició col·lectiva en una de les activitats paral·leles del mercat medieval, que també comptarà amb una mostra de morters elaborats amb tota mena de pedra, una mostra d'art amb alabastre i diversos tallers d'artesania. El mercat medieval d'Ascó comptarà enguany també amb una nodrida representació de la festa del Renaixement de Tortosa. Els abanderats, el Ball de Cavallets i la fanfàrria de la Vegueria actuaran pels carrers de la població. El Mercat Medieval obrirà les portes demà a les 11:30 del matí i tancarà el diumenge a les 8 de la tarda. Amposta fa marxa enrere en el temps i durant 3 dies, a partir d'avui, retorna a principis del segle XX. Més concretament, el rellotge s'aturarà l'any 1908, quan la població va aconseguir el títol de ciutat, un temps d'il·lusió marcat per l'expansió del cultiu de l'arròs. La quarta edició de la festa té l'objectiu de consolidar-se al territori mentre ja s'ha guanyat el cor dels ampostins, molts dels quals es vesteixen aquests dies com els seus avis i besavis. Així, segons l'Ajuntament, uns 700 veïns participen activament a donar vida a la festa, ja sigui en els espectacles o atenent les parades de carrer. Així, durant tota aquesta setmana, s'han fet els darrers assajos de les representacions de la comèdia musical Ampolino, les varietes del casino o la sarsuela La verbena de la Paloma. Per segon any consecutiu, es projectarà una pel·lícula de cinema mut amb música de piano en directe, però enguany amb la producció pròpia, l'herència de l'avi Gisbert. La festa del mercat a la plaça arranca aquesta mateixa tarda amb l'obertura de les parades i tavernes al carrer i els primers passis dels espectacles que enguany s'han renovat. Amb tot, la inauguració oficial de la festa tindrà lloc demà al matí. Anirà a càrrec de Miquelet Setencàrrecs, el personatge de contes infantil creat per l'ampostí Jesús Serrano i que, precisament, viu les seves aventures a principis del segle XX. Com ja és habitual, l'acte d'inauguració comptarà també amb la interpretació de l'himne O Amposta a càrrec de la banda de música de la Unió Filarmònica i de les corals d'aquesta entitat i de la lira ampostina. Diversos restaurants ampostins també se sumen a la festa i durant aquests dies oferiran menús especials amb plats tradicionals com ara la clotxa, l'anguila amb suc i l'arròs amb col i fesols, a més del menjar blanc o el pa amb vi i sucre com a postre. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha cedit la seva documentació a l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre, que consta d'uns 30 vídeos, 50 DVDs i CDs, amb 12.000 fotografies d'actes, 400 cartells originals digitalitzats, un centenar de gravacions amb vídeos de debat, documents, congressos i mobilitzacions i 10 arxivadors amb documents, dietaris i escrits. Tots els presents a l'acte de sessió han destacat la importància que aquesta documentació quedi ben amarrada per a les futures generacions i el poder de la gent quan s'ajunta i es mobilitza. L'Arxiu Comarcal permetrà la consulta sense autorització de tota aquesta documentació, exceptuant la de caràcter més privat, com correspondència, per la que requerirà un permís previ. En un acte amb la participació del president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, el portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, la presidenta de la Coordinadora Antitrasbassament, Matilde Font, el director de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre, Albert Curto, i diferents alcaldes, regidors i consellers comarcals del Baix Ebre, s'ha fet la signatura de la sessió. Per al president del Consell Comarcal, el senyor Lluís Soler, aquest llegat és una font de riquesa patrimonial que forma part de la història més viva del territori, una història que amb aquesta sessió també formarà part de les futures generacions. En aquest sentit, Soler ha agraït el paper d'identitat ebrenca que ha solidificat la pròpia ciutadania de l'Ebre i especialment de la plataforma en la lluita antitrasbassament. Paral·lelament, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre també ha subratllat que l'acte no només és simbòlic per la cessió del fons documental, sinó que també és reivindicatiu en defensa d'un cabal ambiental òptim al tram final del riu Ebre. Per la seva banda, el portaveu de la plataforma, Manolo Tomàs, ha subratllat que aquest és un moment especial i emocionant, atès que la documentació que cedeix quedarà per a la història i serà una font de consulta per a la població i per als futurs historiadors. En aquesta mateixa línia s'ha expressat la presidenta de la Coordinadora Antitrasbassament. A més, Font ha apuntat que quan la gent del territori es posa en moviment es poden aconseguir grans coses. Al seu torn, I per cloure l'acte, l'alcalde de Tortosa ha destacat que aquest acte està immers en un simbolisme especial com a conseqüència del que significa per al territori. D'aquesta manera, Bel també ha volgut agrair el paper de la plataforma i ha apuntat que forma part de la història del país, del nostre territori i també dels nostres municipis. Una vegada s'hagi fet la sessió, l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre elaborarà un inventari curós de tota la documentació transferida per tal de detallar la documentació rebuda, tal i com ha explicat el director de l'Arxiu Comarcal. L'arxiu permetrà la consulta sense autorització de tota aquesta documentació, exceptuant la de caràcter més privat, com ara la correspondència, la impressió de correus electrònics, les notes internes, les actes de les assemblees i altres tipologies afins. En aquest cas, es requerirà una autorització específica per part dels representants. Seguim ara amb els esports.
Comencem la informació esportiva parlant del primer equip de la Cala que aquest diumenge juga al camp del Deltebre, un equip que encara es juga coses en aquesta competició a manca de 3 jornades per finalitzar el campionat de Lliga. Els caleros van empatar la setmana passada a casa al Santa Bàrbara. Aquesta setmana tenen una nova oportunitat, un nou assalt a la segona posició de la classificació, que si bé no els dona dret a res, sí que seria una posició que demostraria el bon nivell que ha tingut l'equip calero al llarg de tota la temporada. I ho fan en una jornada en què precisament el segon classificat, la Sénia, visita el camp de l'Ampolla, líder i campió del grup ja matemàticament. Per tant, és una nova ocasió per a assolir aquesta segona posició. Els de l'Ametlla juguen aquest diumenge a partir de les 5:15 de la tarda al camp del Deltebre, un equip que, com hem dit, encara té lluita important amb Ulldecona, Corbera d'Ebre i Tivenys per eludir el descens. La resta de la jornada té els següents partits. Sant Jaume d'Enveja, Móra la Nova Atlètic, Ulldecona, Corbera d'Ebre, Tivenys, Villalba, Horta de Sant Joan, Jesús Catalònia, Pinell Perelló, l'Ampolla la Sénia, Camarles Godall i Santa Bàrbara Aldeana. Juanjo Balfegó podrà recuperar alguns dels efectius que no van poder disputar el partit de la setmana passada. Per tant, tercera jornada per la cua ja d'aquesta competició, 32a jornada, i l'Ametlla que viatja al camp del Deltebre. Recordem, aquí els caleros van guanyar, però per la mínima. Continuem amb els esports i ara ho farem parlant del futbol base, donat que hi ha competició aquesta jornada. Concretament, hi ha pues, fins a 4 partits previstos. Recordem que els equips alevins A i B ja van acabar la competició, que les dorades descansen i que els llucets també. Tots els partits de futbol base es disputen aquest dissabte. El juvenil té jornada de descans. Recordem que és líder de la competició a la Copa Primavera. El cadet, per la seva part, té partit aquest dissabte a les 10 del matí al camp de l'Ulldecona. Els caleros són primers empatats amb l'Alcanar a la competició. Encara tenen possibilitats de disputar la final. Pel que fa a l'infantil, l'equip que lluita per l'ascens a la primera divisió provincial, els de l'Ametlla de Mar tenen un important compromís, a la vegada que assequible, ja que juguen amb el cué a la classificació. Viatgen a Tortosa per enfrontar-se a l'Ebre Escola. Ho fan aquest dissabte a les 5:30 de la tarda. Els de l'Ametlla de Mar, després de les 5 primeres jornades, és a dir, de la meitat d'aquest playoff d'ascens, estan a només un punt dels líders, Camarles i Rapitenca B, que encapçalen la classificació en 10 punts. Els 9 punts dels caleros els han de valdre, si sumen la victòria aquesta setmana, per mantenir-se a dalt i continuar tenint intactes les opcions de pujar l'any que ve a la primera divisió. Pel que fa a la resta d'equips del futbol base, els llobarrets tenen un compromís a Deltebre, on juguen un torneig al llarg de tot el dia d'aquest dissabte, mentre que els Aitonillos viatgen a Tortosa, on juguen contra el Tortosa a partir de les 11 del matí.
Hem arribat ja al final del nostre informatiu d'avui divendres. Anem, però, a fer ara el repàs als titulars de les notícies que avui hem tractat. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar actua sobre diverses urbanitzacions. L'arranjament del pont de Marina Sant Jordi i millores del ferm i neteja de carrers i vorals són la part principal d'aquests treballs. Avui divendres comença la informació pública de la fibra òptica. Un acte públic a la sala de la societat donarà llum a les tarifes, característiques i dubtes sobre el desplegament de la fibra òptica a la nostra població i encetarà el període d'informació i subscripció. Una trentena de dotacions de bombers segueixen remullant l'incendi controlat de les Terres de l'Ebre. El foc ha afectat 3.081 hectàrees i ha estat controlat aquest dijous a les 10 de la nit. Durant aquest cap de setmana, Ascó celebra el 5è Mercat Medieval. Amposta torna durant 3 dies a principis del segle XX. Més de 700 veïns participen activament en la recreació. La quarta edició de la Festa del Mercat a la plaça arranca avui amb les propostes de carrer i els primers espectacles. La Plataforma en Defensa de l'Ebre cedeix la seva documentació a l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre. I en esports, el primer equip de la Cala juga a Deltebre amb el segon lloc com a objectiu i l'infantil la seguia amb opcions d'ascens el més destacat del cap de setmana del futbol base. És tot, us hem estat acompanyant Francesc Callau, Maria Martí i Imma Brull. Que passeu un bon divendres i un millor cap de setmana.